Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu pot representar un augment hipotecari de més de 3.000 euros a l'any. L'objectiu del regulador és que la inflació es moderi i se situï a l'entorn del 2%, però l'increment del preu del diner no farà baixar directament aquests preus, sinó que és un avís al mercat perquè es moderi. Ho ha explicat a la xarxa l'economista Josep Lladós.
Tenim una inflació de costos. La inflació de costos no es domina amb una pujada de tipus d'interès. Llavors, per què fan aquests discursos tan contundents? Per què amenacen tant amb noves pujades de tipus d'interès? Precisament perquè intenten és canviar les expectatives d'inflació. És a dir, és un missatge per sindicats, és un missatge per empresaris, de dir, a l'hora de gestionar la pujada de preus, a l'hora de gestionar pujades salarials, modereu les vostres expectatives perquè, si no, nosaltres continuarem pujant els tipus d'interès.
És divendres 3 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Augmenten els casos de càncer a Catalunya. Sònia Kerr.
Segons la Societat Espanyola d'Oncologia, l'any passat es van diagnosticar prop de 5.000 casos més que en els anys de pandèmia. I és que la Covid ha provocat un retard en els diagnòstics, segons denuncia l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Ho explica a la xarxa la seva coordinadora Teresa López Fando.
Sí que és cert que els programes de cribatge, que són el de càncer de colon i el de càncer de mama, que són els que es van aturar, sí que, pues són els que han fet que el retras diagnòstic pot ser que sigui més evident.
L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el Pla d'Usos de l'Eixample.
Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació. El pla s'ha pogut aprovar després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i 10 acusats més per una protesta a causa de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.
La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú.
En cultura, Badalona torna a omplir-se de màgia aquest mes.
La 23a edició del Festival Internacional de Màgia Lichang porta a Badalona les actuacions de mags d'arreu del món, des de coreans fins a veneçolans, sense oblidar, això sí, el talent local.
Pel que fa als esports, en handbol, el Granollers rep el Barça en un duel de nivell. Eduard Cabré.
Els ballestans són segons i el Barça, líder imbatut amb la samarreta blaugrana, podria avui debutar l'ex del Granollers, Pol Valera.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores, també de cara al cap de setmana. Volem saber si ha de continuar aquest sol o si venen precipitacions. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim el Manuel Álvarez. Bon dia, Manuel.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta asserenada en conjunt, sense excepció arreu del territori, amb encara marcada inversió tèrmica, però que es trencarà al centre del dia, i esperem que durant les hores centrals de la jornada la temperatura quedi més alta que ahir, amb valors, sobretot cap a l'interior, amb valors que s'acostaran als 18-19 graus a punts, sobretot, del prelitoral. En canvi, cap a l'interior, a les comarques de Ponent, els valors fregaran entre els 10 i els 13 graus. L'ascens de temperatura encara demà serà més evident, quan podrem superar els 20 graus a punts de les Terres de l'Ebre i també de l'extrem nord-est, tot i que la temperatura mínima es mantindrà força baixa a les puntalades, amb una marcada inversió tèrmica, i el cel es presentarà també de nou asserenat en conjunt. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les hipoteques poden augmentar més de 3.000 euros a l'any davant la nova pujada dels tipus d'interès anunciada pel Banc Central Europeu i la previsió de pujar-los mig punt més, fins al 3,5% de cara al mes que ve. Davant d'aquesta situació, els economistes fan una crida a la moderació del mercat, ja que la inflació actual no es pot controlar directament amb pujades de tipus. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. És el cinquè cop consecutiu des de l'estiu que el Banc Central Europeu encareix el cost del diner per mirar de refredar els preus, encara que això pugui alentir també l'economia, i avisa que no serà l'últim cop que ho faci amb l'encariment de l'Euribor que això implica. Però quin sentit té tota aquesta estratègia del Banc Central Europeu? Ho explica Josep Lladós, economista i professor de la UOC, en declaracions a la xarxa.
Tenim una inflació de costos. La inflació de costos no es domina amb una pujada de tipus d'interès. Llavors, per què fan aquests discursos tan contundents? Per què amenacen tant amb noves pujades de tipus d'interès? Precisament perquè intenten és canviar les expectatives d'inflació. És a dir, és un missatge per sindicats, és un missatge per empresaris, de dir, a l'hora de gestionar la pujada de preus, a l'hora de gestionar pujades salarials, modereu les vostres expectatives perquè, si no, nosaltres continuarem pujant els tipus d'interès.
En paral·lel, el govern espanyol ha reclamat als bancs congelar les hipoteques veient els beneficis històrics anuals que han aconseguit malgrat la crisi de preus. És el cas de CaixaBank, que avui ha donat a conèixer uns beneficis històrics de 3.145 milions. Així ha respost el president de l'entitat, José Ignacio Gorigolzarri, a la proposta de la ministra Yolanda Díaz.
Intervenir en un mercado que está funcionando muy bien y que es fundamental para el bienestar de los españoles, pues es un tema muy delicado.
Gorigolzarri també ha defensat els beneficis històrics de l'entitat com a necessaris, diu, per enfortir un sistema financer que permeti al seu torn enfortir també l'economia.
La pujada dels tipus d'interès es nota a les hipoteques, però no en els productes d'estalvi, cosa que ha fet incrementar l'interès pel deute públic, com els bons o les lletres del Tresor. De fet, a les últimes hores s'han registrat cues a les seus del Banc d'Espanya, tant de Madrid com de Barcelona. Però aquest matí, a la capital catalana, hi havia força tranquil·litat.
Grups reduïts de gent demanaven informació a l'agent de seguretat o bé hi entraven després de comprovar que havien demanat cita prèvia. I tot perquè els estalviadors, principalment gent gran, s'han animat a comprar lletres del Tresor molt més rendibles i segurs que altres productes financers un cop han pujat els tipus d'interès. La propera subhasta de lletres del Tresor serà dimarts vinent, 7 de febrer, i a partir d'aquest dia serà obligatori demanar cita prèvia. La cita es pot demanar per telèfon al 913-385-000 o a través de l'aplicació habilitada a la pàgina web del Banc d'Espanya.
Notícies en xarxa.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans. Són unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia. I és que la Covid ha provocat un retard diagnòstic que encara s'arrossega. Demà és el Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'increment de pacients amb càncer a Catalunya ha estat superior al 14% en només un any. L'Associació contra el Càncer de Barcelona, de fet, va atendre més persones l'any passat, 4.600, que són unes 600 més que el 2020 i que el 2021. La coordinadora de programes i serveis, Teresa López Fando, ha explicat a la xarxa que una part dels afectats els havien diagnosticat tard.
Sí que és cert que els programes de cribatge, que són el de càncer de còlon i el de càncer de mama, que són els que es van aturar, sí que, pues són els que han fet que el retras diagnòstic pot ser que sigui més evident.
Una de les afectades és Pilar Pérez, de 58 anys. Es va notar un bony al pit el setembre del 2020, però no va començar tractament fins 7 mesos després.
El CAP no cogía el teléfono, estaba cerrado, fui a urgencias. En urgencias no me quisieron atender porque estaba todo colapsado. Es como si algo dentro de ti explosiona. Te tienen que matar, realmente te matan, cuando te matan el cáncer también te están matando a ti. Entonces luego tienes que revivir, y revivir cuesta.
La Pilar anima a tothom a qui li trobin un càncer a trucar a l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Tota l'ajuda és gratuïta.
Tarragona s'ha sumat aquest matí a les commemoracions del Dia Mundial contra el Càncer, que recordem se celebra demà, ha estat amb la lectura d'un manifest. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
Si no es reverteix la situació, l'any 2030 un de cada dos homes patirà càncer i una de cada tres dones. Una pacient, Marina Amares, ha reivindicat més recerca i prevenció per arribar al 70% de supervivència. També ha remarcat la importància de la detecció precoç.
Hoy, Dia Mundial del Càncer, os pido que mireis estas cifras con los ojos del 2030. Como si ya fueras ese uno de cada dos o esa una de cada tres. Porque todavía tienes tiempo de corregir el futuro. Tienes tiempo de evitar que miles de personas tengan cáncer y lograr el 70% de supervivencia.
Actualment el càncer és la segona causa de mortalitat a Espanya. El tipus de càncer més diagnosticat entre els homes és el de còlon i recte i en el cas de les dones, el de mama. Cada dia a la ciutat de Tarragona es diagnostiquen 14 casos de càncer nous. L'alcalde Pau Ricomà ha destacat que el càncer no entén d'orígens ni classes socials i que poques causes haurien de germanar tant la ciutadania com la lluita contra aquesta malaltia. Ha incidit que s'ha de continuar fent consciència i que el fet que tothom té algun cas proper ha de ser la motivació per continuar lluitant.
La Generalitat estudia oferir un ajut universal perquè cap nen es quedi enrere. Aquest és el pla que té en marxa el Departament de Drets Socials i que han explicat a la xarxa arran de l'informe de Save the Children que denuncia que el 17% de nens i nenes viuen a cases on no hi ha diners per encendre la calefacció a l'hivern. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Esther Cabanes, ha afirmat que des de la Generalitat es treballa per revertir una tendència en què l'administració ofereix suport per problemàtiques concretes per passar a elaborar un pla molt més integral i ampli. Es tracta d'una feina feixuga, com ha dit, però que cal fer-la.
És un canvi de paradigma totalment, no? No només van a posar aquest diner en aquella cosa que falta, sinó donar un tipus de prestació universal per ajudar realment a les famílies, a que elles puguen ser les protagonistes per a tirar endavant la vida dels seus fills i garantir un desenvolupament integral i òptim perquè els xiquets i xiquetes tinguin, bueno, visquen o com visquen, en igualtat d'oportunitats.
La Generalitat presentarà aviat una nova estratègia de pobresa infantil perquè l'última és de 2013 i es basarà en criteris de sostenibilitat i ecologia, a més de donar suport integral a totes les famílies per ajudar al desenvolupament dels seus infants, ha explicat Cabanes.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC. La normativa limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació i els problemes de convivència. La regulació afecta tot el districte, però serà més estricta al barri de Sant Antoni. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Ha fet falta un ple extraordinari després de la retirada a l'últim minut de l'ordinari de divendres passat per manca d'acords per aprovar aquest pla d'usos amb el vistiplau finalment dels dos socis de govern i també d'Esquerra Republicana. A més, Junts per Catalunya ha decidit passar del no a l'abstenció. El text aprovat afecta tot el districte, però no de manera uniforme. En alguns carrers, com els pacificats o els de la futura Superilla i el barri de Sant Antoni, la normativa és més estricta i a la resta no ho és tant. Escolteu Janet Sanz, dels Comuns, Laia Bonet, del PSC i Ernest Maragall, d'Esquerra.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida, les existents i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte, que el districte era molt divers i que necessitàvem fer, sí, cirurgia fina.
Estem creant un precedent de com es poden prendre decisions en funció també de la constatació dels fets, de l'avaluació efectiva que resulti de la vigència d'una determinada regulació.
La resta de partits en presència al consistori, Ciutadans, el PP i Valents, han decidit votar en contra del pla perquè consideren que perjudica el teixit econòmic de la ciutat.
Encara en clau política, avui el PSC ha volgut fer balanç municipalista dels pressupostos acordats amb el govern. Els quatre candidats a les capitals de província han destacat els projectes que es podran dur a terme amb els nous comptes. La portaveu al Parlament, Alicia Romero, convida més a Junts a sumar-se al consens. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els quatre candidats del PSC han detallat els diners que aniran a les seves ciutats i rodalies i els han atribuït a la bona negociació del seu partit. Així, per exemple, el de Tarragona ha lloat els 78 milions d'euros per la Ciutat de la Justícia, la de Girona al nou Hospital Josep Trueta i el de Lleida al Pla de Rodalies. La portaveu parlamentària del PSC, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta dels pressupostos i ha convidat Junts per Catalunya a donar-los suport.
Creiem que hi ha grans avenços a l'àmbit social, educatiu, sanitari, però també en projectes estratègics que estaven bloquejats, en els que Junts també hi donava suport, i per tant crec que hi ha molts elements com perquè s'hi puguin sumar altres grups, en concret perquè s'hi pogués sumar Junts. Nosaltres sempre hem dit que preferíem uns pressupostos de país i per tant amb el màxim suport possible, i en aquest sentit doncs seran benvinguts si finalment doncs Junts volgués donar-hi suport.
Un d'aquests projectes és respecte a l'aeroport del Prat. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès a, si surt escollit alcalde, fer que Barcelona participi de la comissió d'estudi entre els governs català i espanyol per augmentar la capacitat dels vols.
I Ciutadans estudia presentar amb Vox un recurs contra els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries. Els taronges denuncien la partida de 100 milions d'euros per acció exterior, ja que asseguren que el govern no pot fer-ne.
Ciutadans s'agafa que l'any 2020 el Tribunal Constitucional va tombar part del Pla d'Acció Exterior de la Generalitat. Per això el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha explicat que han presentat avui una reconsideració contra l'admissió a tràmit dels pressupostos.
Para nosotros es increíble que el partido que está gobernando España, o los partidos que están gobernando España, consientan que se siga gastando dinero de todos los catalanes para montar una infraestructura que difunda el proceso por el mundo y que hable mal de España. Son 100 millones de euros.
Ciutadans ha començat a parlar avui amb Vox per recórrer també al Consell de Garanties Estatutàries per aturar els pressupostos. Aquest recurs alentiria l'aprovació dels comptes previst per al 10 de març.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta a la subdelegació de Lleida per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. La sala, però, ha conclòs que, tot i que ha quedat demostrat que els 11 encausats eren presents als llocs dels fets, no hi ha prou proves que demostrin que van ser ells els que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. El passat novembre, 7 dels encausats van presentar-se al judici i 4 dels presents van pactar amb la Fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets. L'Audiència, però, ha absolt els 11. En un comunicat, el grup de suport als afectats per aquest cas ha celebrat l'absolució i l'ha descrit com una victòria que ha estat possible gràcies a la solidaritat organitzada i a la constant denúncia del cas.
Un vessament de gasoil al port de la Ràpita, al Montsià, ha obligat aquest migdia a activar el Pla d'Interior Marítim i el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. Ara fa poca estona que ja s'ha pogut desactivar aquest pla. Més detalls des de Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
L'empresa Citesa ha informat que un camió cisterna carregat amb 32.000 litres de gasoil ha tingut un vessament de combustible que la seva major part ha fet cap al terra, però una part entre 30 i 40 litres, segons fonts d'interior, han fet cap al mar. Per evitar els efectes sobre el medi, els equips d'emergències han optat per abocar un material absorbent perquè per la quantitat vessada l'aigua no ha calgut desplegar barreres de contenció. Els fets han passat sobre les 12 del migdia i, a banda d'activar els plans d'emergències per afectació sobre el medi marí, s'ha avisat també a ports de la Generalitat i a Salvament Marítim, que han acudit per sumar-se a les tasques de neteja.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha inaugurat aquest matí, juntament amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, el nou edifici de l'escola Ernest Lluch de la localitat. Es tracta d'un edifici llargament demandat, ja que aquesta escola ha estat més d'una dècada amb mòduls prefabricats. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
La construcció del nou edifici de l'escola Ernest Lluch al barri de la Torrassa es dona resposta a una llarga reivindicació de la comunitat educativa d'aquest centre que des de l'any 2011 ocupava mòduls prefabricats. La nova escola, construïda en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, disposa de dos edificis, un de planta baixa i l'altre de tres plantes, i ha tingut un pressupost de gairebé 4 milions d'euros. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha visitat aquest matí el centre i ha felicitat a tota la comunitat educativa.
Felicitats i gràcies a la direcció, a tots els mestres. Dedicar-se a l'educació és del millor que es pot fer en aquesta vida. Ho diu un professor d'instituts, fill de mestre i mestra. I, per tant, gaudiu de la vostra feina.
Durant l'acte s'ha descobert una placa inaugural i l'Associació de Famílies d'Alumnes han aprofitat per adreçar-se al conseller i traslladar-li la petició que el centre passi a ser un institut-escola.
Avui es clou el Congrés Mundial de l'Audiovisual, l'ICE, que des de dimarts ha mostrat les novetats principals del sector a la Fira Gran Via de l'Hospitalet i han participat més de 800 empreses. Una d'aquestes és la catalana Newton Lab Space, especialitzada en hologrames a mida real. Joan Ferrer.
Creada fa només 2 anys, Newton Lab Space apunta alt. Acaba de presentar en primícia a l'ICE el show Windows Max, el primer aparador hologràfic de 4 metres i mig de llarg i 2 metres i mig d'alt. Fet amb tecnologia pròpia, aquest aparador virtual permet mostrar productes de sectors com l'automoció, la sanitat o el retail. Valeriano Castaño, director d'operacions de Newton Lab, en destaca les seves aplicacions en el món de la moda.
Permet que, bueno, pues substituir els maniquins tradicionals, els prestatges, per un aparador hologràfic digital que podem canviar en el moment que vulguem, podem fer desfilades, podem canviar de looks contínuament, oferir contingut de manera activa depenent de les persones que tenim al davant o del temps que fa.
L'empresa també ha presentat altres dispositius hologràfics. El show Windows L permet mostrar hologrames individuals de persones reals a tamany natural i interactuar, per exemple, amb personatges de pel·lícules. I el germà petit de la família, de format reduït, permet projectar productes de joieria, sabateria o peces d'art, entre d'altres.
Seguim en clau de negocis, ja que Vic és des d'avui el punt de trobada de tots els aficionats a la tòfona. S'hi fa la fira en què professionals del sector donen a conèixer totes les peculiaritats del conreu i la cuina d'aquest element tan singular de la gastronomia. El 9FM, Guillem Sánchez.
El recinte firal del Sucre acull des d'avui i fins aquest diumenge la sisena edició del Trufòrum, la fira internacional que pretén promoure l'autòfona a les cuines tant domèstiques com professionals, així com també el turisme micològic a les zones productores d'Europa. El director del Trufòrum, Dani Uliac, ha explicat el perquè de la singularitat de l'autòfona.
És un producte de qualitat, és un producte que et pot diferenciar d'altres productes. A més, et pot ajudar, ens pot ajudar a donar a conèixer productes del territori, com vins, com l'oli d'oliva, formatges, etc. I això és el que fan a França i a Itàlia.
Hi haurà diferents espais com el mercat de la tòfona on es podrà trobar tòfona fresca de qualitat, el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires, demostracions de cuiners de molt prestigi com Nando Jubany, que ensenyaran com tractar la tòfona. També un espai de tòfona i ciència amb tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que ensenyaran a conrear-la. S'espera que al llarg dels 3 dies hi passin més de 3.000 persones. L'accés és lliure i només caldrà pagar un preu simbòlic per a algunes activitats de tast.
I és moment per a la cultura. Badalona s'omplirà de màgia durant tot aquest mes de febrer. La 23a edició del Festival Internacional de Màgia Li Chang tornarà a mostrar les actuacions de mags d'arreu del món, des de coreans fins a veneçolans, sense oblidar el talent dels il·lusionistes locals. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
El Memorial Li Chang pujarà als escenaris dels teatres municipals amb una àmplia varietat de números de màgia. Després de la crisi sanitària, l'únic festival de màgia de l'Estat torna a convidar grans eminències de fins a 7 nacionalitats i alhora a donar oportunitats a joves mags i magues. Entre els protagonistes destaquen el mag coreà Hun Jong Kim, que torna al festival després de participar fa 10 anys, i el jove mag badaloní Álvaro Cortés. El director artístic del festival, Enric Magó, li dedicava aquestes paraules.
Ja fa uns anys enrere, la Gala Solidària va presentar un número i a Barcelona va guanyar fa 5 anys un premi que donem des d'aquí al festival, que es diu Premi Jove Li Chang, i el va guanyar en el 2018. Aquest any passat va guanyar el Premi Nacional de Màgia i ja ara està clarament consagrat i per mi és un plaer doncs, poder portar un número que ha nascut en el festival, que s'ha anat desenvolupant dins el festival.
Pel que fa al Premi Honorífic d'enguany, Carles Ferrandiz Gutsens, fabricant el taller de la botiga Màgicus de Barcelona, ha estat l'escollit per rebre el guardó el pròxim 24 de febrer al Teatre Zorrilla. Com a tret anecdòtic, la primera persona que va rebre aquesta menció fa 15 anys va ser la seva mare, la maga Teresa Gutsens, el 2008.
I una exposició a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili mostra la feina que entre els anys 1949 i 1974 molts arquitectes, dissenyadors i urbanistes van fer per adaptar-se a les necessitats de la societat barcelonina de l'època. Exemples com el del barri del Congrés o el polígon de Montbau mostren la preocupació per les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La mateixa seu de l'exposició és ja una mostra d'una arquitectura funcional pensada per garantir el benestar dels treballadors de l'editorial Gustavo Gili. Mentre recorre l'edifici, diferents panells expliquen casos paradigmàtics, des dels habitatges per a la cooperativa obrera La Maquinista fins al canòdrom de Meridiana o les escoles Tau o Garbí. Unes obres que, segons el comissari de l'exposició, Valentín Roma, mostren un canvi de paradigma.
Con dos elementos para mí muy significativos que son, paradójicamente, las viviendas del Congreso Eucarístico, un proyecto espectacular, y Montbau, ¿vale?, que es un gran proyecto urbanístico. Es decir, ese año 49 ya está habiendo un pensamiento para otro tipo de sujeto político, para otro tipo de clase social, con otro tipo de problemáticas.
L'exposició, una coproducció entre la Virreina Centre de la Imatge i el Centre Obert d'Arquitectura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es podrà visitar fins al 2 de juliol.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'handbol, ja que avui hi ha un cartell de luxe al Palau Olímpic de Granollers. L'equip local, el Fracking Granollers, que és segon classificat a la Lliga Sobal, rep el Barça, líder intractable, en ple de victòries. El partit es va jugar aquest vespre a partir de les 8 i un dels molts al·licients és el possible debut de l'exjugador del Granollers, Pol Valera, amb la samarreta del rival blaugrana. El capità del Fracking Granollers, Antonio García, fa una crida a l'afició.
A vegades trobem a faltar el fet de viure aquesta mena d'ambients a favor. Ho hem viscut en contra a molts pavellons i això també ens esperona, viure aquests grans ambients dintre d'un partit d'handbol i tenim ganes de viure pues, un palau amb molta gent empenyant i molta gent fent pressió perquè l'equip pugui guanyar o treure coses positives.
I aquest divendres arrenca la piscina de Can Llong a Sabadell la Copa del Rei de Waterpolo. A 2:45 de la tarda, és a dir, d'aquí uns minuts, es jugarà el primer partit dels quarts de final, que enfrontarà el gran candidat al títol, el Barceloneta i el Terrassa. Després, a partir de les 4 de la tarda, el Mediterrani jugarà amb el Barcelona i des de 5:45 el Sant Andreu amb el Mataró. Ja a les 7 de la tarda, els anfitrions de l'Astralpool Sabadell buscaran un lloc en semifinals davant l'Echeide Canari. Des de Ràdio Sabadell informa Sergi Parc. Bon dia.
Bon dia, l'Astralpool va estar de sort en el sorteig, anant a la banda del quadre més assequible a priori. Primer va vèncer les cares amb els Canaris, a qui ja van guanyar clarament 18-5 fa uns dies a Lliga, i després enfrontant-se al vencedor del Sant Andreu Mataró en cas de passar. I tot a més, juguen a casa, ja que la Finet Work Aquàtics de Calllong és la seu de la competició. Lluc Bertran, jugador del club, espera aprofitar aquest factor piscina.
L'afrontem amb moltes ganes, tenim moltes ganes de guanyar-la aquí a casa. Ens ha tocat un bon sorteig, així que anem a per tot i a guanyar qui sigui.
A les 7 del vespre comença el partit de quarts contra l'Echeide i en cas de passar la semi seria demà a 2:45 i la final diumenge a les 2. El gran rival un any més, el Barceloneta, guanyador de la Copa en els últims 10 anys de forma consecutiva i rei de copes enduent-se la meitat de les edicions, 18 de 36. Recordem que en Lliga l'Astralpool va ser capaç de superar el conjunt mariner i es postula com a gran alternativa.
I en futbol, Ángel Villadero es converteix en el nou entrenador del Lleida Esportiu. El tècnic càntabre té una dilatada experiència a la categoria, on ha disputat més de 500 partits amb equips com el Racing de Santander, l'Eibar, el Pontevedra, el Sestao River o el Melilla. Villadero supleix a la banqueta Toni Saligrat, que tot just ahir va anunciar que se'n va a un equip de primera divisió, a l'estaf tècnic del València, que des d'ara lidera Boro. I en bàsquet, la jugadora de l'Espart Unir Girona, Vinta Darrame, pateix una lesió al psoas ilíac de la cama esquerra. S'espera que la jugadora estigui de baixa uns 10 dies en funció de l'evolució. I avui és divendres de cites dels conjunts catalans de les superdivisions de tenis de taula. A la masculina, el Borges Vall rep l'Arteal a partir de les 6 i l'Escala visita Irún a 6:45 de la tarda. Mentre que en categoria femenina tenim un duel català. A partir de les 7 de la tarda, el Reus Ganxets rep el Vic. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Almas en pena de Inisherin, una de les principals candidates als Premis Òscar. També Los hijos de otros, una dona sense fills s'enamora d'un home que té una nena petita. I el director M. Night Shyamalan presenta Llaman a la puerta.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Colin Farrell i Brendan Gleeson protagonitzen Almas en pena d'Inisherin, nominada a 9 Premis Òscar. Són dos homes que viuen a una remota illa irlandesa, en Pàric i en Colm. Un dia, en Colm decideix posar fi sense explicacions a la seva amistat. Però en Pàric no es resigna i s'esforça per reconstruir la relació, ajudat per la seva germana i un altre amic. Quan en Colm li plantegi un ultimàtum desesperat, els aconteixements es precipitaran.
¿No te gustaría que se cortase uno a ver si solo iba de farol?
No, para nada.
En el peor de los casos seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos.
Tiene una hija de 4 años.
¿Y se fue?
Le dejó ella. Papá, estás envejeciendo, ¿no?
Ah, Los hijos de otros, la Rachel és una dona de 40 anys sense fills, enamorada de la seva vida, dels seus amics i de les seves lliçons de guitarra. Quan s'enamora de la Lee, també crea un vincle especial amb la seva filla de 4 anys, la Leila. Ella l'estima com si fos seva, però estimar els fills d'altres persones és un risc que val la pena córrer.
Hola, Alice, soy Rachel.
Mamá!
Hola, Rachel.
Llaman a la puerta arrenca amb les vacances d'una parella i la seva filla. Han llogat una cabanya lluny de tot i gaudeixen d'uns dies de tranquil·litat, fins que els segresten 4 desconeguts armats que els obliguen a prendre una decisió impossible per evitar l'apocalipsi. Aïllats del món exterior, la família haurà de decidir què fer abans que tot estigui perdut.
Los cuatro estamos aquí.
para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu pot representar un augment hipotecari de més de 3.000 euros a l'any. L'objectiu del regulador és que la inflació es moderi i se situï a l'entorn del 2%, però l'increment del preu del diner no farà baixar directament els preus, sinó que és un avís al mercat perquè es moderi. Ho ha explicat a la xarxa l'economista Josep Lladós.
Hi ha una inflació de costos. La inflació de costos no es domina amb una pujada de tipus d'interès. Llavors, per què fan aquests discursos tan contundents? Per què amenacen tant amb noves pujades de tipus d'interès? Precisament perquè intenten és canviar les expectatives d'inflació. És a dir, és un missatge per sindicats, és un missatge per empresaris, de dir, a l'hora de gestionar la pujada de preus, a l'hora de gestionar pujades salarials, modereu les vostres expectatives perquè, si no, nosaltres continuarem pujant els tipus d'interès.
És divendres, 3 de febrer de 2023, i tenim més titulars. Augmenten els casos de càncer a Catalunya. Sònia Kerr.
Segons la Societat Espanyola d'Oncologia, l'any passat es van diagnosticar prop de 5.000 casos més que en els anys de pandèmia. I és que la Covid ha provocat un retard en els diagnòstics, segons denuncia l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Ho explica la xarxa la seva coordinadora, Teresa López Fando.
Sí que és cert que els programes de cribatge, que són el de càncer de colon i el de càncer de mama, que són els que es van aturar, sí que pues són els que han fet que el retras diagnòstic pot ser que sigui més evident.
L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament el Pla d'Usos de l'Eixample.
Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per evitar la saturació. El pla s'ha pogut aprovar després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i 10 acusats més per una protesta durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.
La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú.
En cultura, Badalona torna a omplir-se de màgia aquest mes.
La 23a edició del Festival Internacional de Màgia Lichang porta a Badalona les actuacions de mags d'arreu del món, des de coreans fins a veneçolans, sense oblidar, això sí, el talent local.
Pel que fa als esports, en handbol, el Granollers rep el Barça en un duel de nivell, Eduard Cabré.
Els ballassans són segons i el Barça és el líder imbatut. Amb la samarreta blaugrana podria debutar avui l'ex del Granollers, Pol Valera.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores, també de cara al cap de setmana. Volem saber si ha de continuar la bonança en forma de sol. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta asserenada en conjunt, sense excepció arreu del territori, amb encara marcada inversió tèrmica, però que es trencarà al centre del dia. I esperem que durant les hores centrals de la jornada la temperatura quedi més alta que ahir, amb valors, sobretot cap a l'interior, amb valors que s'acostaran als 18-19 graus a punts, sobretot, del prelitoral. En canvi, cap a l'interior, a les comarques de Ponent, els valors fregaran entre els 10 i els 13 graus. L'ascens de temperatura encara demà serà més evident, quan podrem superar els 20 graus a punts de les Terres de l'Ebre i també de l'extrem nord-est, tot i que la temperatura mínima es mantindrà força baixa a les fondalades, amb una marcada inversió tèrmica, i el cel es presentarà també de nou asserenat en conjunt. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Les hipoteques poden augmentar més de 3.000 euros a l'any davant la nova pujada dels tipus d'interès anunciada pel Banc Central Europeu i la previsió de pujar-los mig punt més fins al 3,5% el mes que ve. Davant d'aquesta situació, els economistes fan una crida a la moderació del mercat, ja que la inflació actual no es pot controlar directament amb pujades de tipus. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. És el cinquè cop consecutiu des de l'estiu que el Banc Central Europeu encareix el cost del diner per mirar de refredar els preus, encara que això pugui alentir també l'economia, i avisa que no serà l'últim cop que ho faci amb l'encariment de l'Euribor que això implica. Però quin sentit té tota aquesta estratègia del Banc Central Europeu? Ho explica Josep Lladós, economista i professor de la UOC, en declaracions a la xarxa.
Hi ha una inflació de costos. La inflació de costos no es domina amb una pujada de tipus d'interès. Llavors, per què fan aquests discursos tan contundents? Per què amenacen tant amb noves pujades de tipus d'interès? Precisament perquè intenten és canviar les expectatives d'inflació. És a dir, és un missatge per sindicats, és un missatge per empresaris, de dir, a l'hora de gestionar la pujada de preus, a l'hora de gestionar pujades salarials, modereu les vostres expectatives perquè, si no, nosaltres continuarem pujant els tipus d'interès.
En paral·lel, el govern espanyol ha reclamat als bancs congelar les hipoteques veient els beneficis històrics anuals que han aconseguit malgrat la crisi de preus. És el cas de CaixaBank, que avui ha donat a conèixer uns beneficis històrics de 3.145 milions. Així ha respost el president de l'entitat, José Ignacio Gorigolzarri, a la proposta de la ministra Yolanda Díaz.
Intervenir en un mercado que está funcionando muy bien y que es fundamental para el bienestar de los españoles, pues es un tema muy delicado.
Gorigolzarri també ha defensat els beneficis històrics de l'entitat com a necessaris, diu, per enfortir un sistema financer que permeti al seu torn enfortir també l'economia.
La pujada dels tipus d'interès es nota a les hipoteques, però no tant en els productes d'estalvi, cosa que ha fet incrementar l'interès pel deute públic, com els bons o les lletres del Tresor. A les últimes hores s'han registrat cues a les seus del Banc d'Espanya, tant de Madrid com de Barcelona, però aquest matí a la capital catalana hi havia força tranquil·litat.
Grups reduïts de gent demanaven informació a l'agent de seguretat o hi entraven després de comprovar que havien demanat cita prèvia. I tot perquè els estalviadors, principalment gent gran, s'han animat a comprar lletres del Tresor, molt més rendibles i segurs que altres productes financers un cop han pujat els tipus d'interès. La propera subhasta de lletres de Tresor serà dimarts vinent, 7 de febrer, i a partir d'aquest dia sí que serà obligatori demanar cita prèvia. Es pot demanar per telèfon al 913-385-000 o bé a través de l'aplicació habilitada a la pàgina web del Banc d'Espanya.
Notícies en xarxa.
Augmenten els casos de càncer a Catalunya, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Els especialistes van diagnosticar l'any passat més de 37.700 persones als hospitals catalans, unes 4.700 més que els anys més durs de la pandèmia. La Covid ha provocat un retard diagnòstic que encara s'arrossega. Demà és el Dia Mundial contra el Càncer. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'increment de pacients amb càncer a Catalunya ha estat superior al 14% en només un any. L'Associació contra el Càncer de Barcelona, de fet, va atendre més persones l'any passat, 4.600, que són unes 600 més que el 2020 i que el 2021. La coordinadora de Programes i Serveis, Teresa López Fando, ha explicat a la xarxa que una part dels afectats els havien diagnosticat tard.
Sí que és cert que els programes de cribatge, que són el de càncer de colon i el de càncer de mama, que són els que es van aturar, sí que pues són els que han fet que el retras diagnòstic pot ser que sigui més evident.
Una de les afectades és Pilar Pérez, de 58 anys. Es va notar un bony al pit al setembre del 2020, però no va començar tractament fins 7 mesos després.
El CAP no cogía el teléfono, estaba cerrado, fui a urgencias. En urgencias no me quisieron atender porque estaba todo colapsado. Es como si algo dentro de ti explosiona. Si tienen que matar, realmente te matan. Cuando te matan el cáncer también te están matando a ti. Entonces luego tienes que revivir, y revivir cuesta.
La Pilar anima a tothom a qui li trobin un càncer a trucar a l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Tota l'ajuda és gratuïta.
A Sabadell, l'Hospital Parc Taulí diagnostica cada any uns 1.900 casos nous de càncer. Els més predominants són el de pulmó, de còlon, de pròstata i de mama. Ràdio Sabadell, Núria García.
La xifra s'ha incrementat lleugerament durant el 2022, entre un 5 i un 6%, segons ha detallat el doctor Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia de l'Hospital de Sabadell. Seguí n'ha apuntat la raó.
Ara el que veiem és probablement aquests casos que tenim que haver diagnosticat per cribatge, càncer de mama, càncer de colon, que al seu moment no es va fer i que els veiem ara amb una expressió clínica, com ja com a malalties establertes. Això no vol dir que siguin malalties molt més greus, però sí que probablement han deixat de diagnosticar, han deixat de fer prevenció i diagnòstic precoç un temps per culpa de la pandèmia, i això potser és el que veiem ara, no?
Coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora demà, 4 de febrer, el doctor Seguí ha assegurat que un de cada tres tumors són evitables amb uns hàbits de vida saludables.
I hem sabut que ha estat condemnat a 9 anys de presó l'home acusat de violar una menor mentre era el seu entrenador a 3 equips de futbol diferents del Baix Llobregat. La sentència creu la versió de la víctima. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Els fets es remunten als anys 2012 i 2015, quan l'entrenador s'hauria guanyat la confiança tant de la noia com dels pares d'ella i l'hauria violat en repetides ocasions durant aquests anys, fins i tot necessitant la víctima ajuts sanitaris. L'advocada de la víctima, Carla Vall, ha expressat la seva alegria a les xarxes socials referent a la sentència, agraint al fiscal la cura i el rigor del judici. A part dels 9 anys de presó, l'home també haurà d'indemnitzar la noia amb 50.000 euros i, a part, no podrà treballar mai més amb menors.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el pla d'usos de l'Eixample després d'un llarg estira i arronsa entre els comuns i el PSC. Una normativa que limitarà l'obertura d'establiments de restauració, discoteques i supermercats petits per tal d'evitar la saturació i els problemes de convivència. La regulació afecta tot el districte, però serà més restrictiva al barri de Sant Antoni. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Ha fet falta un ple extraordinari després de la retirada a l'últim minut de l'ordinari de divendres passat per manca d'acords per aprovar aquest pla d'usos amb el vistiplau finalment dels dos socis de govern i també d'Esquerra Republicana. A més, Junts per Catalunya ha decidit passar del no a l'abstenció. El text aprovat afecta tot el districte però no de manera uniforme. En alguns carrers, com els pacificats o els de la futura Superilla i el barri de Sant Antoni, la normativa és més estricta i a la resta no ho és tant. Escolteu Janet Sanz dels Comuns, Laia Bonet del PSC i Ernest Maragall d'Esquerra.
Fer possible que s'aprovi, que tiri endavant aquest pla d'usos per tot l'Eixample i que protegeixi l'activitat de les botigues de tota la vida, les existents i les futures, el descans dels veïns i veïnes. Des del principi vam dir que aquella proposta inicial no s'adequava a la realitat, que no podíem fer una regulació homogènia per tot el districte, que el districte era molt divers i que necessitàvem fer, sí, cirurgia fina.
Estem creant un precedent de com es poden prendre decisions en funció també de la constatació dels fets, de l'avaluació efectiva que resulti de la vigència d'una determinada regulació.
La resta de partits amb presència al consistori, Ciutadans, el PP i Valents, han decidit votar en contra del pla perquè consideren que perjudica el teixit econòmic de la ciutat.
Encara en matèria política, avui el PSC ha volgut fer balanç municipalista dels pressupostos acordats amb el govern. Els 4 candidats a les capitals de província han destacat els projectes que es podran dur a terme amb els nous comptes. La portaveu al Parlament, Alicia Romero, de la seva banda, ha convidat Junts a sumar-se al consens. Montcar Bajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Els 4 candidats del PSC han detallat els diners que aniran a les seves ciutats i rodalies i els han atribuït a la bona negociació del seu partit. Així, per exemple, el de Tarragona ha lloat els 78 milions d'euros per la Ciutat de la Justícia, la de Girona al nou Hospital Josep Trueta i el de Lleida al Pla de Rodalies. La portaveu parlamentària del PSC, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta dels pressupostos i ha convidat Junts per Catalunya a donar-lo suport.
Creiem que hi ha grans avenços en l'àmbit social, educatiu, sanitari, però també en projectes estratègics que estaven bloquejats, en els que Junts també hi donava suport, i per tant crec que hi ha molts elements com perquè s'hi puguin sumar altres grups, en concret perquè s'hi pogués sumar Junts. Nosaltres sempre hem dit que preferíem uns pressupostos de país i per tant amb el màxim suport possible, i en aquest sentit doncs seran benvinguts si finalment doncs Junts volgués donar-hi suport.
Un d'aquests projectes és respecte a l'aeroport del Prat. El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha compromès a, si surt escollit alcalde, fer que Barcelona participi de la comissió d'estudi entre els governs català i espanyol per augmentar la capacitat dels vols.
Ciutadans estudia presentar, juntament amb Vox, un recurs contra els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries. Els taronges denuncien la partida de 100 milions d'euros per acció exterior, ja que asseguren que el govern no pot fer-ne.
Ciutadans s'agafa que el 2020 el Tribunal Constitucional va tombar part del Pla d'Acció Exterior de la Generalitat. Per això el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha explicat que han presentat avui una reconsideració contra l'admissió a tràmit dels pressupostos.
Para nosotros es increíble que el partido que está gobernando España, o los partidos que están gobernando España, consientan se siga gastando dinero de todos los catalanes para montar una infraestructura que difunda el procés por el mundo y que hable mal de España. Son 100 millones de euros.
Ciutadans ha començat a parlar avui amb Vox per recórrer també al Consell de Garanties Estatutàries per aturar els pressupostos. Aquest recurs alentaria l'aprovació dels comptes prevista per al 10 de març.
Els treballadors d'Amazon i de Tou a Martorelles han rebut avui el suport del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i de la portaveu d'En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach. Els treballadors de totes dues empreses, recordem, estan en vaga, una pel trasllat de l'activitat a Saragossa i l'altra per les retallades salarials. Vallès Visió, Albert Maspons.
Les negociacions de Touhou amb el comitè continuen avançant lentament i els treballadors encara en el quart dia de vaga mantenint les protestes davant la porta principal de la planta. Avui han comptat amb el suport d'Oriol Junqueras i representants municipals d'Esquerra Republicana. Junqueras ha mostrat el seu suport als treballadors i ha titllat d'injusta la situació que estan vivint.
Que és molt poc just que hi hagi empreses que obtinguin beneficis ingents i que, en canvi, tanquin plantes, acomiadin treballadors de tota la plantilla o que redueixin significativament les condicions i els drets laborals de molts dels treballadors de Martorelles i d'arreu del país.
També ha visitat Touhou i Amazon la portaveu del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, acompanyada de representants dels comuns a nivell municipal. Albiach ha estat contundent amb la situació que estan vivint els treballadors d'Amazon, defensant que no és un trasllat, sinó un tancament.
Com a tancament, les indemnitzacions que se li ha de donar als treballadors i les treballadores han d'anar en conseqüència. I aquí el govern de la Generalitat ha de posar tota la seva força, ha de posar tota la seva maquinària per aturar aquest expedient.
Tant la comitiva de Republicans com la de Comuns han mantingut converses amb representants del comitè de les dues empreses.
Gràcies, Alba Castilla. Diguem-ho bé ara des de Vallès Visió.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 acusats més per la protesta dut a terme a la subdelegació del govern de Lleida durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. La sala conclou que no hi ha prou proves que demostrin que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
L'Audiència de Lleida absol el raper Pablo Hasél i els 10 encausats més per la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya el 25 de març de 2018. Se'ls acusava de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. La sala, però, ha conclòs que, tot i que ha quedat demostrat que els 11 encausats eren presents als llocs dels fets, no hi ha prou proves que demostrin que van ser ells els que van incitar la violència, alterar la pau o lesionar algú. El passat novembre, 7 dels encausats van presentar-se al judici i 4 dels presents van pactar amb la Fiscalia 9 mesos de presó a canvi de reconèixer els fets. L'Audiència, però, ha absolt els 11. En un comunicat, el grup de suport als afectats per aquest cas ha celebrat l'absolució i l'ha descrit com una victòria que ha estat possible gràcies a la solidaritat organitzada i a la constant denúncia del cas.
Anem ara fins a Vic, ja que la capital d'Osona és des d'avui el punt de trobada de tots els aficionats a la tòfona. S'hi fa la fira en què professionals del sector donen a conèixer totes les peculiaritats del conreu i la cuina d'aquest element tan singular de la gastronomia. El 9FM, Guillem Sánchez.
El recinte firal del sucre acull des d'avui i fins aquest diumenge la sisena edició del Trofòrum, la fira internacional que pretén promoure la tòfona a les cuines tant domèstiques com professionals, així com també el turisme micològic a les zones productores d'Europa. El director del Trofòrum, Dani Uliach, ha explicat el perquè de la singularitat de la tòfona.
És un producte de qualitat, és un producte que et pot diferenciar d'altres productes. A més, et pot ajudar, ens pot ajudar a donar a conèixer productes del territori, com vins, com l'oli d'oliva, formatges, etc. I això és el que fan a França i a Itàlia.
Hi haurà diferents espais com el mercat de la tòfona on es podrà trobar tòfona fresca de qualitat, el Campionat de Catalunya de gossos tofonaires, demostracions de cuiners de molt prestigi com Nando Jubany, que ensenyaran com tractar la tòfona. També un espai de tòfona i ciència amb tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que ensenyaran a conrear-la. S'espera que al llarg dels 3 dies hi passin més de 3.000 persones. L'accés és lliure i només caldrà pagar un preu simbòlic per a algunes activitats de tast.
No deixem Osona, ja que la plataforma Perquè no ens fotin el tren celebra avui el seu 10è aniversari. Es va constituir per reclamar millores al servei de Rodalies i més concretament a la línia R3, la que enllaça l'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà.
Una dècada després, Marc Generes, portaveu del col·lectiu, parla de millores menors i balanç insuficient. Per això assegura que continuaran lluitant per denunciar els entrebancs que es troben, diuen, per posar la línia al dia. Són declaracions a la xarxa.
Rodalies ha patit dècades de desinversió i això va fer caure 2011-2013 un període amb inclús accidents, amb incidències greus que ja qüestionaven la seguretat, fins i tot. La diferència en aquests 10 anys podria ser que d'aquella reivindicació inicial de no perdre el tren, ara estem batallant en millorar el tren, evidentment. No volem mantenir el tren de l'any 2013 en absolut.
A les 8 del vespre commemoraran la seva lluita en un acte reivindicatiu a l'estació de Vic amb la lectura d'un manifest.
I a la capital catalana han mort dues persones sense sostre a les últimes 24 hores.
Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir al vespre un home sense sostre mort al carrer. Al matí un veí n'havia trobat un altre a prop de la Sagrada Família. En tots dos casos no presentaven senyals de criminalitat. Ara caldrà esperar les autòpsies per si la mort es deu a les baixes temperatures, alguna malaltia o altres factors.
És moment per la cultura. Badalona s'omplirà de màgia durant tot aquest mes. La 23a edició del Festival Internacional de Màgia Lichang tornarà a mostrar les actuacions d'il·lusionistes d'arreu del món, des de coreans fins a veneçolans, sense oblidar, però, el talent local. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
El Memorial Lichang pujarà als escenaris dels teatres municipals amb una àmplia varietat de números de màgia. Després de la crisi sanitària, l'únic festival de màgia de l'Estat torna a convidar grans eminències de fins a 7 nacionalitats i alhora a donar oportunitats a joves màximagues. Entre els protagonistes destaquen el mag coreà Hun Jong Kim, que torna al festival després de participar fa 10 anys, i el jove mag badaloní Álvaro Cortés. El director artístic del festival, Enric Magó, li dedicava aquestes paraules.
Ja fa uns anys enrere, la Gala Solidària va presentar un número i a Barcelona va guanyar fa 5 anys un premi que donem des d'aquí al festival, que es diu Premi Jove Lichang, i el va guanyar en el 2018. Aquest any passat va guanyar el Premi Nacional de Màgia i ja ara està clarament consagrat, i per mi és un plaer doncs poder portar un número que ha nascut al festival, que s'ha anat desenvolupant dins el festival.
Pel que fa al Premi Honorífic d'enguany, Carles Ferrandiz Gutsens, fabricant el taller de la botiga Màgicus de Barcelona, ha estat l'escollit per rebre el guardó el pròxim 24 de febrer al Teatre Zorrilla. Com a tret anecdòtic, la primera persona que va rebre aquesta menció fa 15 anys va ser la seva mare, la maga Teresa Gutsens, el 2008.
Una exposició a l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili mostra la feina que entre els anys 1949 i 1974 molts arquitectes, dissenyadors i urbanistes van fer per adaptar-se a les necessitats de la societat barcelonina de l'època. Exemples com el barri del Congrés o el polígon de Montbau mostren la preocupació per les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La mateixa seu de l'exposició és ja una mostra d'una arquitectura funcional pensada per garantir el benestar dels treballadors de l'editorial Gustavo Gili. Mentre recorre l'edifici, diferents panells expliquen casos paradigmàtics, des dels habitatges per a la cooperativa obrera La Maquinista fins al canòdrom de Meridiana o les escoles Tau o Garbí. Unes obres que, segons el comissari de l'exposició, Valentín Roma, mostren un canvi de paradigma.
Con dos elementos para mí muy significativos que son, paradójicamente, las viviendas del Congreso Eucarístico, un proyecto espectacular, y Montbau, ¿vale?, que es un gran proyecto urbanístico. Es decir, ese año 49 ya está habiendo un pensamiento para otro tipo de sujeto político, para otro tipo de clase social, con otro tipo de problemáticas.
L'exposició, una coproducció entre la Virreina Centre de la Imatge i el Centre Obert d'Arquitectura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es podrà visitar fins al 2 de juliol.
I ho acabem de saber, el dissenyador de moda basc Paco Rabanne ha mort avui als 88 anys a casa seva, a la localitat francesa de Postal.
Francisco Rabanne de Cuervo, més conegut com a Paco Rabanne, va néixer a Pasajes, Guipúscoa. La seva mare va ser costurera en cap de Valenciaga, per això va viure la moda des de ben petit. Als 5 anys es va exiliar amb la seva família a França, on va estudiar arquitectura i disseny de moda. Rabanne, que estava retirat a la Bretanya francesa, era conegut per les seves creacions textils i per la seva marca de perfum. Des de la mort el 2020 del dissenyador Pierre Cardin, ell era l'únic supervivent d'una generació que va canviar la moda per sempre.
I la banda barcelonina Stay Home ha publicat el primer avançament del segon disc, que veurà la llum aquesta primavera.
La cançó que estem escoltant porta per títol La Nòria i és un tema que explica quan la vida es converteix en una sínia per la sensació d'estancament insuportable que, diu, obliga a recórrer a la gent que val la pena. El tema s'ha enregistrat en diversos estudis, com el de Genís Tradi o el d'Arnau Figueres.
Amb Stay Home es arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant d'handbol, ja que avui hi ha un cartell de luxe al Palau Olímpic de Granollers. L'equip local, el Fracking Granollers, que és segon classificat a la Lliga Sobal d'handbol, rep el Barça, que és el líder intractable, amb un ple de victòries. El partit es juga aquest vespre a partir de les 8 i un dels molts al·licients és el possible debut de l'exjugador del Granollers, Pol Valera, ara amb la samarreta del rival blaugrana. Des de Ràdio Granollers informa Arnau Moya.
Malgrat que la temporada passada els granollerins van deixar bones sensacions contra els derbis amb el Barça, aquest any toca esperar i planificar el mateix. Jugar concentrats, sense fer invents i no perdre pilotes. Així ho explica Antonio García, capità del Fracking Granollers, ha demanat als seguidors del Fracking que omplin el Palau i els transmetin força i caliu per derrotar el Barça.
A vegades trobem a faltar el fet de viure aquesta mena d'ambients a favor. Ho hem viscut en contra a molts pavellons i això també ens esperona, viure aquests grans ambients dintre d'un partit d'handbol. I tenim ganes de viure pues, un Palau amb molta gent empenyant i molta gent fent pressió perquè l'equip pugui guanyar o treure coses positives.
Amb aquest partit s'obre un mes de febrer molt carregat pels jugadors del Fracking Granollers, entre el calendari de la Lliga Sobal i l'EHF European League.
I ja ha començat la Copa del Rei de Waterpolo a Sabadell, a la piscina de Can Llong. Des de 2:45 PM es juga el partit entre l'Atlètic Barceloneta i el Terrassa. De moment guanyen els barcelonins per 4-1. A partir de les 4:00 PM, Mediterrani-Barcelona, i a 5:45, Sant Andreu-Mataró. Ja a les 7:00 PM, els anfitrions de l'Astralpul Sabadell buscaran un lloc a les semifinals davant l'Echeide Canari. Des de Ràdio Sabadell ens informa en Sergi Parc. Bon dia.
Bon dia, l'Astralpul va estar de sort en el sorteig, anant a la banda del quadre més assequible a priori. Primer veient-se les cares amb els canaris, a qui ja van guanyar clarament 18-5 fa uns dies a Lliga, i després enfrontant-se al vencedor del Sant Andreu Mataró en cas de passar. I tot a més, juguen a casa, ja que la Finet Work Aquàtics de Can Llong és la seu de la competició. Lluc Bertran, jugador del club, espera aprofitar aquest factor piscina.
L'afrontem amb moltes ganes, tenim moltes ganes de guanyar-la aquí a casa. Ens ha tocat un bon sorteig, així que anem a per tot i a guanyar qui sigui.
A les 7:00 PM comença el partit de quarts contra l'Echeide i en cas de passar la semi seria demà a 2:45 i la final diumenge a les 2:00. El gran rival un any més, el Barceloneta, guanyador de la Copa en els últims 10 anys de forma consecutiva i rei de copes enduent-se la meitat de les edicions, 18 de 36. Recordem que en Lliga l'Astralpul va ser capaç de superar el conjunt mariner i es postula com a gran alternativa.
I en futbol, Àngel Villadero es converteix en el nou entrenador de Lleida Esportiu. El tècnic càntabre té una dilatada experiència a la categoria. Arriba per substituir a la banqueta a Toni Saligrat, que tot just ahir va anunciar que se'n va a l'equip tècnic del València de primera divisió. I un darrer apunt, en bàsquet, la jugadora de l'Espar Uni Girona, Vinta Drame, pateix una lesió i s'estarà un mínim de 10 dies de baixa. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Acabava d'arribar. Només volia tranquil·litat després de nits sumides en la carretera. Ell se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir oh.
Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat, m'hauràs de substituir d'ara endavant.
Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots, em van dir. Oh, oh, oh. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant.
Tu ets el boig de la ciutat.
aguantant humiliacions. L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat del que no puc escapar em fa cantar per suportar el dolor. Oh! Sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. Jo el vaig matar. L'hauré de substituir fins que algú acabi amb mi. Fins que algú acabi amb mi.
La xarxa de comunicació local.